dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem posar la mirada sobre la composició de les parelles. Per preguntar-nos si es reprodueixen patrons a l'hora d'escollir la parella, si ha canviat el model familiar o quins factors poden contribuir a que les parelles siguin més igualitàries. Per indagar-hi avui hem convidat la Clara Cortina, ella és doctora en demografia i està especialitzada en els canvis en les dinàmiques contemporànies de formació de parella i de família. Bon dia, Clara.
Hola, molt bon dia. Gràcies per convidar-me.
Encantada de tenir-te aquí al Mirades d'Igualtat. Comencem una mica pel principi. Tenim en compte alguns aspectes a l'hora d'escollir parella? O sigui, què tenim en compte? Hi ha alguns patrons que es repeteixen?
Mira, tradicionalment, les parelles efectivament presenten una composició en relació a les característiques de l'home i de la dona. Parlem ara de parelles heterosexuals, que suggereixen que no ens emparellem a l'atzar, sinó que el que és més freqüent és trobar parelles formades per persones que s'assemblen, és el que tècnicament en diem parelles homògames, amb característiques similars. Per tant, tendim a buscar gent que s'assembla a nosaltres pel que fa a la nostra edat, pel que fa al nostre nivell d'instrucció, pel que fa al nostre estatus socioeconòmic. És a dir, hi hauria una norma històricament d'homogàmia combinada amb una norma diguem més tradicional en termes de gènere, en la que l'home té característiques que el col·loquen en una posició d'estatus superior. És a dir, que seria l'altra pauta, que és la de la hipergàmia. És a dir, dones que s'emparellen amb homes que són o més educats o que tenen un estatus socioeconòmic superior o uns ingressos superiors i que, per tant, ocupen una posició dominant dins de la relació de la parella. Això és d'on venim, de parelles entre persones que o bé s'assemblen i o, a més, en les que l'home disposa de més recursos i o de més capacitat de decisió que la dona. Això és d'on venim. El que comencem a veure és que aquests patrons tradicionals van una mica de baixa, i cada vegada més les parelles en les que la dona disposa de més recursos i de més de capacitat de decisió, és a dir, que guanya més diners perquè ens entenguem, o que treballa en feines de més prestigi, o que té més nivell educatiu que l'home, són més freqüents. Llavors estem anant cap a un model nou en el nostre país, però també globalment, en el que les relacions de gènere i el com triem la parella ha anat evolucionant i, diguem, podríem dir que comencem a veure senyals de que cada vegada les parelles siguin entre persones o bé més iguals o bé fins i tot en les que la dona tingui més poder que l'home i, per tant, trencant la desigualtat de gènere en l'àmbit de la família, que havia sigut la norma durant segles i segles i segles.
I aquest canvi per què s'ha produït?
Aquest canvi s'ha produït per diversos factors combinats. El primer d'ells és perquè l'oferta, si m'ho permets, d'homes i de dones en el mercat matrimonial, que és també, diguem, aquest concepte que a vegades els demògrafs fem servir per referir-nos al nombre i a les característiques de les persones que busquen emparellar-se en un moment donat o que estan disponibles per formar parella, doncs en aquest mercat les dones, com que les dones hi ha hagut una veritable revolució i s'han incorporat al mercat de treball i cada vegada són més educades i tenen nivells d'instrucció superiors als dels homes, doncs clar, és per un tema d'oferta. Les dones les dones educades són cada vegada més presents i tenen, diguem-ne, més dificultat per emparellar-se totes elles amb homes amb nivell d'instrucció superior. És a dir, han d'anar a buscar homes cap avall, des del punt de vista tant de la seva educació com també de la seva ocupació. Per tant, hi hauria un element d'oferta i demanda, és a dir, tenim dones de característiques diferents de les que teníem abans i això té conseqüències. L'altre, que seria no tant la de les oportunitats o de les opcions que ens trobem quan anem quan coneixem a gent o quan busquem parella, l'altre seria el del canvi en les preferències. És a dir, què busquem quan busquem una parella? Què busquen les dones o què busquen els homes? Probablement les exigències, les aspiracions, les preferències de les dones avui són diferents de les d'abans. Busquen companys diguem-ne, amb qui puguin mantenir una relació més de tu a tu, companys que tinguin uns valors de gènere més igualitaris, que estiguin més disposats a ser corresponsables pel que fa a la formació de la família, etc. És a dir, les dones trien més i trien tenir en compte això, i no busquen necessàriament un home que aporti més ingressos i que els garanteixi aquests ingressos, etc. Per altra banda, les preferències o aspiracions dels homes també poden haver canviat. Ara no estem buscant només una dona que sigui una bona mare pels nostres fills, sinó també sigui una bona companya, que pugui tenir una carrera professional, etc. Llavors és una combinació de que els homes i les dones ara som diferents del que érem, tant pel que fa als nostres recursos, les nostres característiques, les nostres trajectòries vitals, com pel que fa a les nostres aspiracions, el que busquem i el que valorem en una relació de parella.
Clar, en aquest sentit, creus que influeix el nivell socioeconòmic o cultural perquè una parella sigui més igualitària?
A veure, aquí potser hauríem de definir què vol dir una parella igualitària, oi? Perquè igualitària hauria de voler dir una parella en la que home i dona tenen, per exemple, un repartiment equitatiu de les tasques de la llar, de les feines de la llar, o que tenen una participació similar en la cura i criança dels fills, si n'hi ha, o que tenen una dedicació al mercat de treball similar, és a dir, que tots dos treballen o tots dos treballen amb la mateixa dedicació i intensitat. Tot això són característiques que conformarien una parella igualitària en la que, per tant, l'home i la dona prenen decisions de forma conjunta i no hi ha una subordinació d'ella envers ell, sí? Aquesta seria la definició. Aleshores, aquest tipus de parelles igualitàries es donen més en classes socioeconòmiques més benestants que no pas en classes treballadores, per dir-ho així. Probablement, sobretot pel que fa al repartiment de les tasques de llar, pel que fa a la presa de decisions, pel que fa als valors de gènere. Pel que fa ben bé al tenir parelles formades per dos treballadors a temps complet, això és bastant generalitzat en qualsevol categoria socioeconòmica. Ara sí que sabem i els estudis demostren que a major nivell educatiu, és a dir, que són les parelles formades per dos universitaris, perquè ens entenguem, aquelles en les que és més probable que el repartiment de les tasques de la llar sigui equitatiu, la participació dels pares en la criança dels fills sigui major i la igualtat d'ingressos o d'estatus sigui més probable. Per tant, sí que hi ha un biaix de classe, però aquestes transformacions de totes formes són de prou importància i profunditat com per estar afectant a totes les classes socials, a totes, el que passa que algunes van una mica per davant o algunes estan transformant més de pressa, però jo crec que això és una cosa que acabarà per imposar-se i estendre's al conjunt de la societat.
Estem parlant de composició de les parelles, però si ho extenem també al model familiar, això també ha canviat, no? Perquè abans potser les cases convivien més de dues generacions, les famílies eren força més nombroses, i en canvi ara ens trobem amb famílies molt més petites, no? En què els avis viuen sols, o tenim també aquestes altres famílies que se les anomena les famílies patchwork, no? Que han estat creades de segons matrimonis. Com s'ha produït tota aquesta evolució de la família?
Sí, tens raó que fins ara parlàvem de parelles, no només són les parelles i com ens emparellem el que ha canviat. Les famílies han canviat per raons diverses, sobretot per raons demogràfiques. Una és l'allargament de l'esperança de vida, vivim més anys, i l'altra la caiguda de la fecunditat, tenim cada vegada menys fills. Sí? Llavors, aquestes dues tendències demogràfiques es tradueixen en les formes i estructures familiars. Tenim cada vegada més gent vivint sola, i de fet a Catalunya, si voleu, recentment les dades últimes ens diuen que més d'una quarta part de la població viu en una llar unipersonal, és a dir, és una persona sola que viu en la llar. 30 anys enrere aquest percentatge era del 10%. Per tant, hem pràcticament triplicat, aviat triplicarem el percentatge de llars unipersonals. Això és sobretot perquè hi ha més gent gran que un cop queda viuda viu sola i durant molts anys. Sí? Tenim més llars unipersonals com a conseqüència de l'allargament de l'esperança de vida, també com a conseqüència de l'endarreriment en l'entrada a la formació de parella. Hi ha més gent que viu sola quan és jove fins que forma una parella. Això abans no era així, la gent sortia de la casa dels pares per casar-se. Per tant, no hi havia llars unipersonals de joves i n'hi havia molt poques de vells perquè els vells morien aviat. Sí? Aquest és un altre un factor. L'altre és que, com que tenim pocs fills, les famílies són molt petites i no hi ha tanta corresidència entre generacions com abans. I el tercer factor, com deies tu, és que les parelles són més inestables del que eren, és a dir, la probabilitat que les parelles es dissolguin, se separin o es divorciïn ha anat a l'alça, i per tant hi ha més dissolucions i més reemparellaments o constitució d'aquestes famílies que tu en deies patchwork reconstituïdes. I per tant tenim, sí, tenim diguem-ne, cada vegada més diversitat familiar com a resultat dels canvis demogràfics i dels comportaments familiars en termes de divorcis i reemparellaments.
I això que deies, ara la gent se separa més, les parelles són més inestables. Hi ha alguna raó? T'has estudiat això?
A veure, hi ha molts estudis sobre els factors que porten al divorci o a la separació de les parelles. I són diversos, sí? Són, de nou, una combinació de diferents factors els que ho explicarien. Primer hi ha un canvi en les normes socials, és a dir, passem d'entendre la parella com una unitat indissoluble. De fet, abans la llei ho així ho preveia, és a dir, la llei del divorci a Espanya és relativament recent, és a dir, abans no és que la gent no se separés, és que no es podia, o no es divorciés, és que no es podia divorciar, no? O en termes, diguem més de la concepció religiosa del matrimoni, com de nou, com una relació, una unió indissoluble. Per tant, hi ha un canvi normatiu que ens permet tolerar, acceptar que les relacions poden tenir un inici, poden tenir un final i que no hi hagi un càstig o una sanció social o legal per divorciar-te. Aquest és el marc, per suposat, és a dir, ens separem més perquè la societat ens ho permet i ens ho facilita. Segon, perquè la vida s'allarga, les relacions són, diguem, serien molt llargues i per tant, bé, aquest allargament de la vida i de la duració, doncs, bueno, permet que la gent reconsideri decisions. També, com explicava abans, perquè la posició de la dona a la societat, les aspiracions que les dones tenen, les relacions de gènere han canviat. I jo crec que determinades relacions i de submissió, o amb un grau de submissió de la dona en relació a l'home, que abans es toleraven, ara no es toleren. I llavors la dona, en la mesura en què en pren consciència, té opció de separar-se i ho pot fer perquè, a més, disposa dels recursos econòmics que li dona el seu propi treball, doncs surt de relacions que no li semblen desitjables. Sí? Per tant, jo crec que també la modernització en termes de gènere de la societat explica en bona mesura l'increment de la inestabilitat de les, no de totes, però d'algunes parelles.
En aquest sentit has comentat, no, que cada vegada hi ha més dones amb un nivell socioeducatiu més elevat que s'uneixen amb homes amb un nivell socioeducatiu més baix. Llavors, això, relacionat també amb això que deies, no, de l'empoderament ara de la dona, això pot generar nous conflictes de parella o ha generat ja nous conflictes?
Aquestes parelles en les que la dona ocupa una posició, entre cometes, dominant, és a dir, que disposa de més recursos educatius, d'estatus, etc., serien, efectivament, una potencial font de conflicte si es mantingués un esquema de valors i d'actituds més patriarcal que incomodés i en el que l'home se sentís incòmode amb aquest esquema perquè considerés que no ocupa la posició que li correspon. I, efectivament, això és una font de conflicte. Ho és més, però, en parelles, no que des d'un bon inici estan formades per un home amb menor recursos i oposició que la dona, no? Sinó parelles en les que abans la relació era la inversa i perquè l'home perd la feina o perquè la dona millora la seva situació, hi ha un canvi, no? Llavors, quan hi ha un canvi, és a dir, que diguem-ne, d'entrada era ell qui tenia les de guanyar i a partir d'un moment deixa de ser així, això tensiona les relacions de parella, això ho sabem, és més, és un dels desencadenants de la violència contra la dona dins de la parella i efectivament és una font potencial de conflicte. Ara, jo crec que ho és més per generacions antigues o per parelles que no es van formar, es van constituir amb aquest esquema que llavors el veuen alterat i això incomoda especialment a l'home i tensiona la relació, que no en generacions més joves, en les que probablement això ja era l'opció d'entrada i aquests nois més joves ja se senten còmodes amb una companya potent, per diguem-ho així, i en aquí de moment encara no tenim masses elements per pensar que això sigui una font de, pues, de major risc de separació o de conflicte. Però bueno, tot podria ser, perquè ja dic que fins ara ho havia estat, efectivament ho havia estat. Ara vull pensar que en un context, diguem, de més igualitari, una societat més igualitària en termes de gènere a nivell general, això a la llarga hauria de deixar de ser un conflicte o una font de conflicte.
Mm-hmm. Doncs Clara, moltes gràcies per venir avui al Mirades d'Igualtat, no?, explicar-nos una mica com ha evolucionat aquesta composició de les parelles. Repetim, que hem parlat només de parelles heterosexuals, i com ha evolucionat també aquest concepte de la família. Crec que ha sigut molt interessant.
Moltes gràcies a vosaltres per tractar aquest tema i per convidar-me.